Catalunya nit més molt pendents del temps. 5 comarques entraran en alerta demà davant les previsions de l'aigua que pot descarregar la nova Dana. El Tarragonès, Baix Camp, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, de 6 del matí fins a la mitjanit, es restringiran els moviments, no obriran els centres educatius i queden anul·lades les activitats esportives. Serà un nou dia d'alarmes al sud de Catalunya.
Com que ja tenim activat el Pla Inuncat en alerta, en aquesta zona en concret enviarem una S-alert a la població. A les pantalles d'inici dels telèfons mòbils la ciutadania rebrà una S-alert en la qual els hi comunicarem doncs, que durant aquesta franja horària, de les 6 de la matinada a les 12 de la nit de demà, hi haurà una restricció a la mobilitat.
A Tarragona ja s'ha començat a demanar als veïns que prenguin mesures com aquesta.
Avís de seguretat de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Per la seguretat dels vehicles i vostre, facin el favor de retirar els vehicles de la via pública, del carrer Tramuntana.
És evident que la Dana que el 29 d'octubre va colpejar el País Valencià està tenint efectes. Sobta per la precaució màxima davant d'un temporal que no es preveu que sigui tan contundent com el de fa 15 dies. Per cert, que també està plovent i de manera contundent al País Valencià i connectarem de seguida. Allà hi tenim els nostres enviats especials.
Catalunya nit.
Vist per sentència el primer judici a Saúl Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio i del digital El Principal, per agressió sexual. La Fiscalia, després de la declaració de la víctima i de l'acusat, ha pujat la petició de pena a 2 anys de presó. Fins ara teníem la sensació que Donald Trump estava preparant un gabinet amb les persones que més estretament s'havien alineat amb els seus postulats. Com a secretari d'Estat, l'equivalent al ministre d'Exteriors, tot apunta que l'escollit serà Marco Rubio. I no podem dir que sempre hagi parlat bé del president electe. Fa uns anys deia això.
Passi el que passi a les eleccions, en els propers anys, molta gent de la dreta haurà d'explicar i justificar com van caure la trampa de donar suport a Donald Trump.
Doncs sembla que Rubio ha caigut a la trampa de l'audioteca. I avui passa pel Catalunya Nit Joan Busquets, l'últim maqui viu. Reclama a l'Estat una compensació d'1 milió d'euros pels 20 anys de presó que va patir, les tortures i les seqüeles també que li va comportar tota aquella pena. I hem gravat l'entrevista aquesta tarda. Té esperances que el compensin?
No, no. El sistema que hi ha en Espanya, el govern i tot això, no tinc esperances. Estaria molt sorprès.
Bueno. Tot i així vol intentar una última batalla, diria
no,
jo.
No, és l'última, no. Quedaran
més.
Quedaran tant que jo visqui. Jo no baixo els braços.
No us perdeu l'entrevista sencera. Arribarà després de passar pel concert que Bryan Adams està fent a Barcelona i d'explicar-vos que Álvaro Pombo ha estat distingit aquesta tarda amb el Premi Cervantes de Literatura. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La previsió de pluges intenses al litoral sud posa en alerta 5 comarques per demà a partir de les 6 del matí. El govern restringirà la mobilitat al Tarragonès, al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i al Baix Camp, davant la possibilitat que hi hagi tempestes fortes i s'acumuli aigua en alguns punts. Quines mesures ha pres el govern, Marc Teixidor?
D'entrada aquesta tarda, ja amb el Pla Inuncat activat, s'ha enviat l'alerta als telèfons mòbils avisant de la possible situació de perill i de la limitació de la mobilitat des de les 6 del matí, com deies, de demà fins a la mitjanit en aquestes 5 comarques. Només es permeten els desplaçaments per situacions de causa major i dels serveis essencials. No hi haurà classes ni a les escoles ni als instituts, com tampoc a les universitats, ni esdeveniments esportius. Se suspenen els serveis serveis d'acolliment diurn i en centres de dia per a persones grans, persones amb discapacitat i de salut mental. A les comarques afectades es reprogramarà l'activitat no urgent dels centres de salut i els judicis queden suspesos. La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana, Núria Parlon, explicava que l'objectiu és evitar danys personals en episodis com aquests.
Nosaltres, des de l'àmbit de la protecció civil i de la gestió de les emergències, sempre hem de treballar d'acord amb aquest principi de precaució i de risc, és a dir, protegir les vides de les persones i no posar-les en risc. Evidentment, ho fem a través de prediccions meteorològiques que mai són exactes, i més en situacions de fenòmens atmosfèrics que són molt dinàmics i molt canviants.
Els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil alerten que la pluja pot arribar als 100 litres per metre quadrat en 24 hores, com apuntàvem, en les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. Autoritats i equips d'emergència recorden que davant la possible crescuda de rius i rieres cal no acostar-s'hi ni aparcar en zones en risc d'inundació. En aquest sentit, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès una alerta per possibles crescudes sobtades en el tram baix del riu.
Gràcies, Marc. Les principals poblacions de les comarques del sud del país, per tant, afectades per l'alerta de Protecció Civil, que es preparen per a l'arribada del temporal, han demanat ja precaució i senya als ciutadans. L'Ajuntament de Tarragona, per exemple, ha estat dels primers a activar la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal pel risc d'inundacions. Per això anem cap allà. Tarragona, Ricard Boigas.
Aquí el consistori tarragoní ha destinat patrulles de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil a controlar les lleres de rius i rieres i han avisat per megafonia els veïns que retirin cotxes d'àrees on pugui haver vingudes d'aigua, com les que hi ha al costat de la riera de Cala Romana o la Rabassada.
Avís de seguretat de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Per la seguretat dels vehicles i vostre, facin el favor de retirar els vehicles de la via pública del carrer Tramuntana.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha demanat precaució a la ciutadania.
Demanem, si us plau, que entenguin i respectin aquestes mesures i que és qüestió d'un dia i ja està. És necessari prendre mesures preventives, sobretot després dels exemples que hem tingut en altres parts, no, com València, i que tots lamentem profundament.
A les Terres de l'Ebre hi ha municipis que han decidit mantenir algunes de les mesures que ja van aplicar fa uns dies amb la primera alerta de la Dana. Aquest és el cas, per exemple, de l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, que manté els sacs de contenció que van instal·lar en zones inundables. La tinenta d'alcaldia, Elena Caral, diu que estan en alerta.
El que són mesures preventives ja les teníem posades perquè no les vam arribar a treure, i el que ens hem dedicat ara és a informar la ciutadania per diferents canals de comunicació i mantenir activats serveis de policia i brigada municipal.
Els més de 400 centres educatius afectats per l'alerta han comunicat la suspensió de les classes a prop de 130.000 alumnes. El Departament de Salut també ha anunciat que se suspendrà tota l'activitat no urgent. També s'aturen els actes judicials tret del servei de guàrdia. Pel que fa al transport, els municipis reduiran el servei de bus urbà. El servei ferroviari també queda afectat mentre duri l'alerta. No hi haurà trens a l'R15 entre Reus, Mora, Caspi i Saragossa. A l'R16 es limitarà la velocitat entre Tortosa i l'Aldea, i a l'R17 se suspèn el servei llançadora entre Tarragona i Salou-Portaventura. A més, se redueix el pla alternatiu per carretera que s'està aplicant per les obres que s'estan fent al túnel de Roda de Barà.
A punt d'arribar a les 10:10, queda un minut i mig. Ho vam fer fa pocs dies i va ser molt entenedora, molt clarificadora. Per això avui volem tornar a saludar la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Generalitat, que és l'Imma Soler. Bona nit, Imma Soler.
Hola, molt bona nit.
Explica'ns d'entrada com s'ha pres aquesta decisió, què l'ha motivat.
L'ha motivat, doncs, les previsions que veieu que tenim. Seguim aquests dies encara amb aquesta situació d'afectació per aquesta dana, aquesta segona dana que ha anat afectant la zona nostra del Mediterrani i que ara la tenim per sobre del nostre territori i que anirà baixant cap al sud fins a arribar a posar-se, doncs, en zones de sota de Portugal, per anar-se ubicant cap a aquesta zona més cap al sud. Però avui i demà tenim aquesta situació en què encara ens pot afectar, no? I com que sabem, per lo que ens explica el Servei Meteorològic, que els models estadístics, els models que ells utilitzen per veure quina és la previsió que podem tenir de temps, doncs indiquen que tenim una probabilitat elevada de poder tenir aquesta intensitat i aquesta acumulació d'aigua, sobretot en aquestes comarques del sud de Catalunya, les comarques de Terres de l'Ebre, des del Montsià fins al Tarragonès, aquesta zona de litoral. Doncs per això, com que sabem i coneixem que es pot donar aquesta situació, hem pensat que el millor és ser preventius, ja preveure que demà sigui un dia de poca mobilitat. Per què? Doncs perquè no hi hagi gent al carrer que es pugui trobar afectada si es donen aquestes pluges intenses.
Aquí tenim sempre dos vectors, per una banda el de la precaució, pel d'altre el perill real. Clar, molts oients poden estar ara pensant si ens ve una dama, una dana, com la que hi va haver fa 15 dies al País Valencià. No sé si estem davant d'una situació tan contundent, que suposo que no.
No estem davant d'aquesta situació, i és el que ens expliquen els serveis meteorològics. El que ens diuen és que hi ha una situació alerta, per estar en alerta, perquè podem tenir aquestes intensitats fortes en aquestes zones que comentem, sobretot al litoral, entre el Montsià i entre el Tarragonès, que podem tenir aquestes intensitats que poden caure 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i que això pot provocar que hi hagin acumulacions, que durant 24 hores puguin acumular més de 100 litres. No són quantitats que no hagin passat en algun altre moment. Aquestes quantitats de 40 litres en algun punt els tenim, a vegades en el territori. El que sí que veiem és que hi ha aquesta probabilitat elevada en aquesta zona. Per tant, què hem plantejat nosaltres? Hem plantejat, si demà es donen aquestes circumstàncies, doncs abans de tenir el dubte de està plovent, no està plovent, la gent es pot moure, la gent no es pot moure, doncs ja prendre la decisió preventivament abans, perquè tothom es pugui anar preparant. Aquests darrers dies que hem tingut les pluges, doncs tothom tenia el dubte, no? Es pot fer aquesta mobilitat, no es pot fer... Bueno, doncs nosaltres hem pensat que el millor és que ja diguem quina és aquesta informació, què és el que està passant, i perquè tothom demà pugui tenir aquesta tranquil·litat de saber la previsió, el que prevé, el que ens diu, i com ha d'actuar per demà, doncs, si es pot anar a l'escola, si no es pot anar a l'escola, si s'ha d'anar a treballar. Doncs tenir aquesta prevenció abans i ja poder indicar a la ciutadania, a la gent, què és el que pensem que pot ser millor per ells.
És aquest un dels aprenentatges que ens ha deixat la catàstrofe de fa 15 dies al País Valencià? Vull dir, fa uns anys, possiblement, davant d'aquesta situació, no sé si s'hagués alertat d'aquesta manera, i ara s'arriba a la conclusió que és millor passar-nos de frenada que no pas quedar curts.
Aviam, jo crec que nosaltres sempre hem...
Doncs sembla que l'acabem de perdre. Intentem recuperar aquesta connexió. Tenim, mentrestant, també escoltant-nos la Gemma Puig a punt per fer-nos la previsió del temps per demà. La recuperarem també al final d'aquesta primera hora, com fem cada dia. Però, Gemma Puig, què espera als habitants d'aquesta zona sud de Catalunya, on s'alerta que demà es restringi molt la mobilitat? Què els espera demà?
Doncs demà els espera la part més activa d'aquesta dana. Aquesta primera part que hem tingut avui, com que la tenim just a sobre, doncs ha deixat els ruixats, fins i tot alguns registres que hi han passat dels 20 litres, esto no es va fer amb intensitat, però la part més activa ens arribarà aquesta matinada i demà. I sobretot el que comentàveu, doncs en aquests dos extrems, sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, aquí és on hi pot haver més intensitat i més acumulació, amb registres que poden passar dels 40 litres en mitja hora. Per tant, ja estem parlant d'una pluja que pot arribar a ser fins i tot torrencial, i per acumulació, doncs, que en les 24 hores properes, doncs, es pugui arribar als 100 litres. Precaució és el que sempre diem, no acostar-se a rius, rieres, per tant, perquè aquests ruixats sobtats, intensos, que poden quedar una miqueta estancats, doncs poden provocar algunes crescudes de rius, i això és el que passarà demà durant tot el dia, cada cop més restringit en aquest sector, entre el Baix Camp i el Baix Ebre, per tant, aquí, en les comarques més afectades. Això no vol dir que no plogui en altres punts, de l'Empordà també pot ploure amb intensitat, algun tram de la costa, però seria les comarques més al Camp de Tarragona i Ebre on plouria amb més intensitat. I també tenim, doncs, un vent de gregal que farà que tinguem molt mala mar a tota la costa, per tant, també precaució, doncs, per a la façana litoral, les onades poden passar dels 2,5 metres.
Molt bé, Gemma. Moltíssimes gràcies per aquestes puntualitzacions i tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
Fins ara.
I hem recuperat la comunicació amb Imba Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Generalitat. Li havia preguntat si aquest era un dels aprenentatges, no? Extremar les precaucions. No sé si fa uns anys, amb la mateixa previsió del temps, haguéssim demanat el mateix a la població.
Bé, nosaltres hem anat evolucionant amb el tracte de les emergències. El que sí que veiem és que és veritat que cada vegada veiem que és més freqüent que el temps sigui més extrem, amb sequera, amb pluges, amb nevades fins i tot, que sigui puntualment més extrem. I el que també veiem és que hem d'afrontar-ho, hem de veure que aquestes situacions es poden donar i que el millor que podem fer és preventivament en retirar-nos del risc. I és el que treballem, és el que estem veient. Ja ho hem fet en altres circumstàncies. Com veieu, moltes vegades, a l'estiu, per exemple, doncs som molt preventius també quan veiem una situació de risc molt elevat, incendis forestals, perquè fa molta calor, perquè la situació és molt complicada. Nosaltres sabem que quan demanem això a la població, quan demanem que veiem que és una situació complicada i que pot causar danys, ho demanem, la ciutadania ens respon positivament, ho entenen i apliquen les mesures. Creiem que és la millor manera de fer-ho.
Sempre hi ha el risc que demà algú digui no n'hi havia per tant, però davant de les possibilitats... I del que hem vist aquests últims dies, això seria un mal molt menor, aquesta queixa. Quan parlem de restringir la mobilitat, de què estem parlant? Qui no hauria de tocar el cotxe? Qui no hauria de sortir al carrer? Què no s'hauria de fer demà en aquestes cinc comarques que estan en aquesta alerta?
Demà, per la situació que preveiem que pot haver-hi de pluges, el que convindria és que la gent no estigués al carrer, que no hi hagi ningú a fora. Per què? Pues perquè es poden donar aquesta intensitat, pot haver-hi acumulacions, pot córrer l'aigua en algun punt i podem tenir algun accident. Llavors, per tant, demanem doncs, que tothom que pugui restar en els seus edificis, en casa seva, en els seus espais, on poden estar subplugats per si hi ha aquesta previsió de pluges, doncs que facin aquest dia, tinguin aquesta activitat d'aquesta manera. No? Tothom que pugui fer teletreball, que faci teletreball, tothom que no pugui anar a la feina i no sigui un servei essencial, doncs que no ho faci, perquè volem fer aquest punt, no?, de dir no estiguem a fora per evitar aquest risc durant aquestes hores, que és un dia. Sobretot, amb qui pensem? Pues també amb la gent més vulnerable. Ja veieu com s'han restringit les activitats de les escoles, s'han restringit les activitats de centres de dia. Per què? Pues perquè aquestes persones, els nens petits, les persones grans, que són més vulnerables, sobretot en els seus desplaçaments, doncs que també evitar aquestes activitats perquè puguin restar a casa seva i no tenir que estar exposats si es donés aquest risc que esperem demà.
Molt bé, doncs crec que ha quedat clar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns una nit més. Li agraïm molt, Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Generalitat. Una abraçada, bona nit.
Igualment, moltes gràcies, bona nit.
Setze càmpings dels 396 que hi ha a Catalunya estan en zones de risc greu d'inundació, segons dades de la Generalitat. Aquest matí, el conseller d'Empresa s'ha reunit amb representants de la Federació de Càmpings que li han tornat a reclamar que actualitzin els seus mapes perquè asseguren que estan del tot antiquats. Rosa Pujol.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que esperen tenir el mapa de risc d'inundació enllestit d'aquí unes setmanes, però ja ha avançat que el govern actuarà amb contundència per garantir la seguretat de la població i no descarta prendre decisions dràstiques. En tot cas, les solucions seran individualitzades i quirúrgiques.
No podem, en aquests moments, posar una sola eina, com la de l'expropiació, sobre la taula. Hi haurà, potser, doncs, algunes d'aquestes instal·lacions on aquesta afectació sigui menor i pot haver-hi compensacions, pot haver-hi trasllat a zones doncs, que no tinguin aquesta característica de flux preferent.
La majoria dels càmpings en zona de risc es troben al Pirineu i Prepirineu.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Més Mentrestant, al País Valencià s'activa l'alerta taronja a partir d'aquest vespre per pluges al nord de la demarcació d'Alacant. Emergències de la Generalitat Valenciana també amplia aquesta alerta taronja al nord de la de Castelló, on plou estones fort des d'aquest vespre, unes precipitacions que poden arribar als 120 litres en 12 hores. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora en aquest punt. Parlant amb Juanma Cerdà, que és alcalde de Benicarló, a la comarca castellonenca del Baix Maestrat. Bona nit, alcalde.
Hola, bona nit, Manel. Bona nit. Gràcies per trucar i per informar a la ciutadania. Gràcies.
Gràcies a vostè per atendre'ns. Hem vist vídeos a les xarxes amb algunes inundacions al seu municipi. Com que sabem com funcionen les xarxes, volem comprovar quina és la situació que tenen ara mateix.
Bé, doncs mira, ara mateix normalitat. Normalitat pràcticament absoluta. Està plovent de manera suau ara mateix. Sí que és cert que hem tingut, pues entre les aproximadament, jo crec que eren les 8 menys quart de la vesprada fins a les 8 i mitja, una pluja molt intensa, però molt, o sigui, torrencial, diria jo, en forts vents de llevant també, que ha complicat molt un poquet pues, la situació. I és cert, algunes imatges que s'han vist, sobretot de l'avinguda Jacinto Benavente, que conega Benicarló, és una avinguda que està perpendicular a la mar, no? I baixa directa pràcticament a la platja de Benicarló, a la platja del Morrongo. Sí que és cert que s'han vist, havien alguns contenedors que anaven per ahí com nadant i això, però, bueno, l'aigua ha desaiguat molt bé en direcció a la mar i ara mateix els carrers estan, sí, estan secs, no? Bueno, secs no, perdó, no estan anegats, diguem. Tenim un punt de tallat que és el creuament de la carretera que va a Peníscola, no? Per la part de la Rambla d'Alcalà, és l'únic lloc que tenim tallat, però la resta de punts de moment està tot obert i de manera tranquil·la ara mateix.
I què els diu la previsió per a les pròximes hores?
Bé, nosaltres tenim alerta taronja, tenim ja l'experiència de València, tristament, entonces demà, però demà sí que hem suspès les classes a tots els centres escolars i de secundària, als centres de dia, totes les activitats previstes a edificis i instal·lacions municipals, en previsió de perquè pareix que demà ve un poquet més fort segons les previsions. I per a demà sí que tenim aquesta previsió de tancament. També al personal de l'Ajuntament, sobretot els que venen des de fora, els han demanat que se queden a casa i que teletreballen per evitar desplaçaments. Però bueno, sabeu que ara hi ha que tindre molta precaució perquè l'experiència te diu que no te pots fiar de la natura, que és molt poderosa.
Clar, ara estem tots molt sensibilitzats, suposo, i suposo que es tractarà també de mantenir la guàrdia, però dic a més llarg termini, però avui mateix quan veiem aquestes imatges amb un pam d'aigua i algun contenidor que flota ja pel carrer, ens venia el record com vam començar a veure també fa 15 dies aquelles imatges, no? I per això volíem estar segurs de quina era la situació.
Sí, hi ha aquesta alerta, sempre insistixo, no? que sempre ens pensem que a nosaltres no ens ha de passar res, però tenim que ser prudents, tenim que fer cas. En aquest cas és una avinguda que quan plou molt tendeix a tindre este cabdal d'aigua, no? Jo crec que segurament antigament de gràcia algun tipus de barranc o algo, perquè va ser moltíssim, però en Benicarló tenim la sort en aquest cas que l'aigua desaigüe molt, molt ràpidament a la mar per la nostra disposició. Este tipus de pluges normalment no mos fan excessivament mal. El mal més perillós és el de les rambles que venen de l'interior, com va passar a València, no? L'interior de la província de Castelló, l'Alt Maestrat, Morella, etc. Quan plou ahir, mos baixen les grans rambles, jo crec que és ahir on està el perill. Este tipus de situacions, Benicarló, pues, en estos carrers, pues sol passar de quan en quan, no? I tenim aquesta sort, no? Que l'aigua desaigüe ràpidament a la mar i, bueno, en un rato, si és com avui, perquè avui només, jo diria que està plovent intensament durant mitja hora. Si això durara més, no sé què passaria, la veritat és que, bueno, fa respecte, clar que sí.
Clar. Clar. Doncs tant de bo que sigui com sempre, que tornin aquestes pluges a les quals ja estàveu acostumats i que desaigui tot bé. Moltíssimes gràcies, Juanma Cerdà, per atendre el Catalunya Nit. Una abraçada gràcies. Ben forta.
Gràcies a vosaltres una vegada més per informar a la població. És molt important en situacions com aquestes que la població sigui informada i els mitjans de comunicació sou bàsics en este cas.
I és la nostra obligació ser-ho. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
I seguim, una abraçada, gràcies.
Seguim en ruta perquè si, com dèiem, estem tots sensibilitzats quan veiem que els pronòstics del temps són els que són o quan comença a ploure amb contundència, ens podem imaginar què és el que deuen estar sentint les zones més castigades per la dana de fa 15 dies. Segons l'últim balanç, a hores d'ara hi ha 17 persones desaparegudes per aquell temporal i 215 víctimes mortals que ja estan identificades. Els nostres enviats especials al País Valencià són el Miquel Jarqué, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Bona nit, Miquel.
Molt bona nit, Manel.
Quin temps teniu aquí aquesta hora?
Doncs mira, no plou. A veure, aquesta nit o demà s'ha aixecat vent i això sí, també ha caigut la temperatura. I aquest vent doncs, ens porta sorolls de maquinària que està aquí ara encara treballant, sorolls de bombes. Hi ha molta tranquil·litat al carrer. Ara sóc a Algemesí i aquí, mira, ha estat una alegria perquè hem vist 3 bars oberts. Tu, això no ho havíem vist encara.
Clar, són senyals que mica en mica no torna a la vida.
Sí, molta brossa, però bueno, i també hem estat parlant amb la gent. Aquí tothom està previngut, amb aquest tema d'aquesta pluja que es reactiva. Aquí s'han suspès les classes a les escoles, instituts de molts municipis, de 7 comarques, entre les quals, evidentment, totes les que estan afectades per la dana. I pel que fa a les universitats, tots els rectors del País Valencià han acordat que fins al 9 de desembre les classes es faran en línia. I a València Ciutat, doncs, també es preveu pluja per demà. Ja veurem com cau. Es tanquen escoles a València, es tanquen instituts, parcs, instal·lacions esportives municipals i també el cementiri, a veure què passa.
Sí, perquè suposo, ara ho comentàvem amb l'alcalde de Benicarló, no?, que hi ha l'efecte psicològic que aquestes mateixes pluges en un altre context, possiblement ningú hi faria massa cas, però després del que ha passat estem tots molt en alerta i suposo que aquí on ets tu, doncs encara molt més.
Clar, amb els veïns que he parlat la sensació té un punt d'incredulitat, perquè hi ha por, no? I això ha fet que alguns ajuntaments hi ha por per totes bandes, per les administracions i també pels veïns. I els ajuntaments, com per exemple el del Gemasí o el del Daia, han demanat que els veïns protegeixin els habitatges amb dics fets amb sacs de sorra.
Si ploguera o algo, nosaltres estem sempre al loro del riu. Hi ha gent que estan posant barreres i tot. Pues en caso ploguera, perquè els veïns estan embossats i pujaria l'aigua una altra vegada, s'inundaria totes les cases una altra vegada.
Aquí podríem dir que l'experiència és un grau, i que molts veïns doncs, aplicaran allò que els va funcionar fa 2 setmanes. Uns amb ciment, han pujat una miqueta de paret a davant de la porta, altres sacs de sorra, fustes, però també solucions una mica més imaginatives, com la d'aquest veí que ha muntat, és un senyor gran, ha muntat una barrera per l'aigua que li va funcionar i que està feta amb Porexpan i cinta americana.
Antes de venir la dana vas fer un experiment així la junta de la porta i veu donar el resultat. Entonces este material és molt sensible, mira el color. No pesa gens, el corxo que diguem, i quan plou, pues, l'escopix, que no se carrega de humitat.
I tot això amb una sensació de que una altra vegada no els hi pot passar, al cap de 2 setmanes. I aquesta por, doncs, també, més que per un aiguat de grans dimensions, aquí pateixen perquè, clar, no hi ha manera de que les clavegueres, els embornals, puguin assumir l'aigua que pugui caure, sigui molta o sigui molta menys. I bé, doncs aquesta és la situació. Mentrestant, això sí, ja t'ho vaig prometre ahir, el rei Felip ha vingut vestit de militar, he guanyat l'aposta.
Sí, tenia raó, doncs, i tant.
i ha visitat les tropes desplaçades al País Valencià, ha anunciat que tornarà sovint, això sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Miquel Jarque, per aquesta connexió i tant de bo que això que ha de passar les properes hores no sigui res i que aquest veí tan enginyós no posi a prova el seu sistema, que segurament funcionaria, però no cal posar-lo a prova. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Bona nit, Manel.
Bona nit. D'aquí mig minut serà 2:15 de la nit i ara un dels efectes del que està passant aquests dies i del que estem veient és que s'han disparat les vendes de botes d'aigua, guants i mascaretes que s'han convertit en elements imprescindibles en les tasques de neteja als pobles afectats per la Dana al País Valencià, com el que ara visitàvem. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Aquest calçat ja ha desaparegut d'algunes botigues.
Sí, sobretot de les botigues físiques. Encara hi ha botes per internet, però trigant uns dies a arribar, i davant d'aquest increment de la demanda, el petit comerç del País Valencià ha hagut de fer més comandes.
Botes d'aigua, ara mateixa, no hi ha. I el fabricant que me les fabrique no me va poder dir fecha d'entrega. M'ha dit que estan típica en turno de 8 hores.
Plas d'entrega de 3-4 dies, lo que passa és la gent el vol pa allà.
S'han de buscar on sigui aquests productes, no? Doncs els distribuïdors d'articles de protecció per a indústries i empreses de la construcció estan venent també a particulars que els hi demanen. És el cas de l'empresa Unilaboral de Palol d'Unyà, al Gironès, com explica Xavier Olgoso.
Ara fa un moment ens ha trucat un client que cap de setmana volíem baixar amb una colla d'amics. Ens ha preguntat a veure si teníem botes, si teníem monos per productes químics, mascaretes FFP2 i guants de la neteja, inclús alguna associació ens estan preguntant si disposem de botes d'aigua per enviar o per anar a ajudar a València.
I a banda d'aquests productes, per enretirar el fang, també s'estan disparant molt les vendes en els productes de neteja.
Molt bé. Carme, aquests dies que hem anat explicant el paquet d'ajudes que anunciava el govern espanyol, avui hem sentit els transportistes afectats per la Dana, tot i que no visquin en aquestes zones concretes més afectades, però que demanen també al govern espanyol ajudes econòmiques i laborals perquè es consideren perjudicats també per aquests temporals.
Doncs sí, mira, segons els càlculs de Fenadismer, que és la patronal d'aquests transportistes, són uns 10.000 vehicles pesats i lleugers que no resideixen en aquests 78 municipis afectats i, per tant, no tenen dret a aquests ajuts anunciats en els dos decrets emesos fins ara pel govern espanyol. Han presentat avui un pla a la ministra Yolanda Díaz en què demanen mesures laborals, com ara acollir-se als ERTOs o fer jornades reduïdes, però també compensacions econòmiques. Són declaracions del seu secretari general, Juan José Gil, a Catalunya Ràdio.
Que el transportista pueda renovar su flota con un vehículo idéntico al que tenía. Asimismo, aquellos transportistas que han sufrido paralizaciones no imputables a él como consecuencia de la paralización de estos vehículos, que en muchos casos ha supuesto más de 3 y 4 días, también la ley contempla la posibilidad de establecer indemnizaciones.
Doncs moltes gràcies, Carme. Tenim per una banda la lluita per tirar endavant i per l'altra la lluita també política. Alberto Núñez Feijóo insisteix a culpar de la mala gestió de la tragèdia de la Dana al govern espanyol. En una entrevista a Antena 3, la primera des de la catàstrofe, el líder del PP fa costat al president valencià, diu que Mazón és l'únic que ha fet una certa autocrítica alhora que carrega contra el finançament singular per a Catalunya uns diners, diu, que servirien per pagar la reconstrucció dels municipis inundats. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
Feijóo ha evitat l'enfrontament amb Mazón. Tampoc s'ha mullat sobre si el president valencià hauria de dimitir per la gestió de la tragèdia provocada per la Dana. I ha insistit que és l'únic dirigent polític amb responsabilitats que no s'amaga i que admet que s'han pogut cometre errors.
El president Mazón bastante tenía con la situación y el panorama que se estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio. Ha dado la cara desde el primer instante. Sigue dando la cara y es el único que ha hecho autocrítica.
El líder dels populars ha tornat a desviar les crítiques per la mala gestió dels aiguats cap a Pedro Sánchez i, sobretot, cap a Teresa Rivera, a qui culpa de no haver advertit a temps del perill de desbordament del barranc de Pollo.
La gestió de la catàstrofe, de l'emergència nacional de Teresa Rivera és lamentable.
Feijóo ha anat més lluny i ha acusat la Moncloa de negar l'ajuda al País Valencià perquè hi governa el PP. Unes paraules que ha replicat el ministre de Transports, Òscar Puente.
Hace falta
mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Sinceramente, no me cabe en la cabeza.
Els retrets del líder del PP han esquitxat Catalunya. Feijo ha dit que amb el cost del pacte fiscal català, que a hores d'ara no està quantificat, es pagaria tota la reconstrucció dels municipis afectats.
Per la seva banda, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha defensat la gestió del govern espanyol amb la Dana davant les dures crítiques que ha rebut a Brussel·les per part del PP i Vox durant l'examen a què s'ha sotmès per ocupar una de les 6 vicepresidències de la Comissió Europea. Rivera vol reforçar el sistema de alertes per fenòmens meteorològics extrems. Ens ho explica des de Brussel·les en Jordi Baró.
Protagonisme per la Dana en l'examen a Teresa Rivera a l'Eurocambra. La candidata vicepresidenta de la Comissió Europea ha volgut que les seves primeres paraules hagin estat en castellà de solidaritat per les víctimes i ha hagut de sentir després les crítiques del PP i Vox que li retreuen no fer res durant l'episodi i apunten a una possible imputació davant la justícia. Sentim Dolors Montserrat i Jorge Buixader.
La història, quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia. Contésteme, señora Rivera, ¿se compromete usted a dimitir si se ve involucrada judicialmente?
Para nosotros no debería sentarse en la comisión, sino en un banquillo.
Ha estat una audiència amb la sala plena, en un clima d'aplaudiments i algunes esbroncades, i on Rivera ha promès reforçar els sistemes d'alerta, assegura que donarà explicacions al Congrés i defensava la gestió del govern espanyol.
El riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja.
L'Eurocambra ha pactat ajornar el vot als nous vicepresidents de la Comissió Europea, entre els quals Teresa Rivera, per fer-ho com un paquet per evitar els vetos creuats entre els diferents grups polítics.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 2:15 de la nit. L'OPA al Sabadell se li allunya una mica al BBVA. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència ha acordat obrir una nova fase d'investigació per analitzar en profunditat l'impacte de l'operació. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Això que acabem de dir, què significa per al BBVA?
Doncs mira, per començar, que considera l'operació molt complexa i que de moment no ho veu del tot clar. Per això la Comissió obre el que s'anomena fase 2, en què el BBVA i el Sabadell i tercers amb interessos legítims podran presentar al·legacions. Això permetrà que ho facin, per exemple, sindicats, associacions d'empresaris o d'usuaris, que, recordem-ho, ja han expressat els seus recels. També se sol·licitarà un informe preceptiu a les comunitats autònomes en què la concentració incidiria de forma significativa entre les que hi ha Catalunya i el País Valencià. I la decisió del regulador de la competència d'obrir aquesta fase habilita també el govern espanyol a exigir condicions addicionals a l'operació, això sí, basada sempre en l'interès general. Sobre el paper, aquest procés s'allargarà 3 mesos, però els terminis es congelaran cada vegada que una de les parts demana informació complementària. Per això no es contempla que estigui enllestida abans de la primavera de l'any que ve.
Fins a quin punt és extraordinari que s'obri aquesta segona fase d'investigació?
No havia passat en fusions bancàries. De fet, no va passar a l'última gran fusió entre CaixaBank i Bankia. Però, en aquest cas, no es va presentar una oferta pública de compra d'accions. No hi va haver-hi una OPA. Sí que es va obrir en altres oferents d'aquestes característiques, per exemple, en l'OPA hostil de gas natural sobre Endesa, per posar un exemple, no? En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, Jordi Casas, ha dit que era una decisió esperada, però que en tot cas és una victòria de l'entitat vallesana.
Aquesta operació, el banc, el BBVA, l'havia d'explicar millor. No se sap quanta gent vol acomiadar, si és que en vol acomiadar. No se sap què pensa fer amb el Banc de Sabadell, si seguir com a Banc de Sabadell o absorbir-lo. Hi ha una sèrie d'incògnites que no han aclarit i que les han d'aclarir. Evidentment que afavoreix el Sabadell.
Després d'estudiar l'impacte de l'operació, el regulador de la competència podria utilitzar-la, però amb condicions. Segons quines, afirma Casas, no es descarta que el BBVA tiri la tovallola i renunciï, diu ell, a l'operació.
Doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies, Rafael.
Bona nit.
Esquerra Republicana no entrarà en un govern de coalició amb Salvador Illa si depèn d'Oriol Junqueras, és a dir, si la seva candidatura, Militància Decidim, guanya el Congrés del 30 de novembre i recupera la direcció del partit. En la presentació del seu programa, Junqueras ha advertit al PSC que li retirarà el suport a tot arreu si no es compleixen els acords d'investidura.
Queda descartada qualsevol possibilitat de formar part del govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta legislatura. Sí, queda descartada aquesta possibilitat, del tot. En nosaltres que trobaran exigència perquè compleixin. I si no compleixen, doncs és evident que no tindran el nostre suport i que nosaltres utilitzarem totes les eines que tinguem al nostre abast perquè quedi ben clar que si no compleixen és impossible que tinguin el nostre suport en cap àmbit.
El Palau de la Música de Fèlix Millet va finançar la FAES, la Fundació del PP presidida per José María Aznar. Ho ha revelat l'excap d'Afers Interns de la Policia Espanyola a la comissió del Congrés que investiga l'Operació Catalunya, la guerra bruta dels governs de Mariano Rajoy contra l'independentisme. Martí Ferrero.
Marcelino Martín Blas ha tirat de veta d'un informe policial on hi constava una donació del Palau a la FAES per import d'1.800.000 euros, però que es va eliminar dels papers que es van acabar filtrant a alguns mitjans de comunicació.
Y este informe efectivamente está hablando de todo esto que hemos dicho aquí, pero además, entre los que cobran del Palau está FAES. No opino ni nada, o sea, leo lo que pone aquí, pero sí, no está en el informe borrador que publica El Mundo.
Des de la FAES ho han titllat d'infàmia i han anunciat querelles contra els qui els assenyalin. Martín Blas és un excap policial que ja havia reconegut temps enrere la trama de corrupció policial vinculada al govern de Mariano Rajoy per fabricar proves falses contra l'independentisme, com ara comptes bancaris inexistents a l'estranger a nom d'Artur Mas o Xavier Trias. Avui ha insistit que mai no hi va haver informes oficials de la policia que els impliqués, però sí documents manipulats per desacreditar-los.
Funcionarios muy próximos a la UDEF me vinieron a decir, mire, aquello están, se están manipulando los informes, porque los informes se hacen ad hoc, a conveniencia unos de otros, los subinspectores y los inspectores hacen los informes, un inspector jefe que se llama tal los corrige y luego después se trapichea.
I ha assenyalat directament l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excomissari Villarejo.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades. Marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Catalunya nit.
Poc més de 2 minuts i serem a 3:15 de la nit. El Congrés dels Diputats fa el primer pas perquè els delictes de pederàstia no prescriguin. La Cambra Baixa ha aprovat per àmplia majoria tramitar la proposta de llei plantejada pel Parlament de Catalunya. Només Vox hi ha votat en contra. Poques vegades escoltem un resultat com aquest.
Votos a favor, 305. Votos en contra, 32. Una abstención.
Ho ha seguit des de Madrid, Toni Fortesa. Bona nit, Toni.
Bona nit.
Una majoria contundent que permet ara començar a treballar la proposta.
Durant aquesta legislatura, poques resolucions han obtingut aquest suport per part de la cambra. La iniciativa l'han defensat al Congrés les diputades Judit Alcalà, del PSC, Raquel Sanz, d'Esquerra, i Susana Segovia, dels Comuns.
Los cambios en el Código Penal garantizan que la víctima que ha sufrido abusos sexuales graves pueda denunciar cuando se sienta preparada.
Ens toca a nosaltres posar fi a la impunitat i oferir a les víctimes el dret al temps que tant reclamen.
Tiempo para denunciar cuando lo consideren necesario y cuando consideren que están preparados.
És una llei impulsada pel Parlament català, però qui hi ha al darrere de la proposta, Toni?
Doncs hi ha víctimes de pederàstia per part de l'Església a Catalunya. Una d'elles, Miquel Hurtado, explica per què és tan necessari que aquest tipus de delictes no caduquin.
Triguem dècades en digerir la vergonya, la culpa, la por i en poder verbalitzar els abusos. Quan ho fem, moltes vegades el delicte ja prescrit, per lo qual la justícia no ens pot protegir.
Les víctimes han rebut l'ampli suport polític que demanaven per superar l'admissió a tràmit de la llei. Només Vox hi ha votat en contra. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
Doncs mentre a Espanya s'intenta que els delictes d'abusos sexuals a menors no prescriguin, a Anglaterra el silenci ha fet caure l'arcabisbe de Canterbury. Justin Welby ha dimitit per haver encobert l'abusador sexual amb més víctimes de l'Església Anglicana. Un advocat que va agredir més d'un centenar de menors, segons un informe independent, i que hauria actuat en campaments d'estiu cristians fa dècades. Cap a Londres que anem. Colla Ballester, bona nit.
Bona nit. Justin Welby, l'arcabisbe de Canterbury, és el cap de l'Església d'Anglaterra, una figura molt influent al Regne Unit que va coronar, per exemple, el rei Carles III i sobre qui ha augmentat la pressió les últimes hores perquè dimitís. Pocs dies després d'haver-s'hi negat, Welby no ha tingut cap més remei que rectificar i reconèixer que l'Església va encobrir els abusos comesos per John Smith, un advocat que va abusar de més de 130 nens i joves. L'arcabisbe emetia un comunicat al seu compte a la xarxa X, reconeixent les conclusions de l'informe independent que assenyala a l'Església com a encobridora del delicte. Ell mateix en va tenir coneixement l'any 2013, però ni llavors el cas va arribar a la justícia. John Smith, l'abusador, va morir l'any 2018 a Ciutat del Cap, on el van enviar. Smith va abusar a casa seva, a Winchester i a dos països més, de més d'un centenar de joves durant les dècades dels 70 i els 80. El mateix primer ministre, Keir Starmer, s'ha posat del costat de les víctimes.
Seré clar. Pel que sé de les denúncies, són clarament horroroses en relació amb aquest cas en particular. Ja ho sabeu, tant en la seva magnitud com en el seu contingut. I els meus pensaments, com sempre amb aquests temes, són amb les víctimes.
Fa 42 anys, el 1982, un informe detallava l'abús de Smith i es va presentar a alguns líders de l'Església, però no es va traslladar a la policia.
I aquí avui ha quedat vist per a sentència el judici contra el periodista Saúl Gordillo, denunciat per fer tocaments a una redactora del diari principal, del qual era director en el moment dels fets. Durant el judici, l'exdirector de Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies ha assegurat que va ser consentit, però la víctima ho ha negat. Per tot plegat, la Fiscalia ha augmentat la petició de pena per a Gordillo a 2 anys de presó. Maria Costa.
Els fets van passar fa 2 anys a la sala Apolo quan la redacció i caps del Digital, el principal, celebraven Nadal. Al judici, durant l'interrogatori, Saúl Gordillo ha assegurat a la jutge que els tocaments van ser consentits, que durant tota la nit la dona l'havia buscat. La denunciant, que ha declarat separada per un home amb pare per evitar el contacte visual amb l'acusat, ha reafirmat entre plors que Gordillo la va magrejar per sota els pantalons sense consentiment. Les psicòlogues han assegurat que el relat de la noia és coherent i que no se l'ha inventat. De fet, va estar 4 mesos de baixa per estrès posttraumàtic després dels fets. Abans d'entrar a la ciutat de la justícia, la víctima ha estat contundent.
Confio en la justícia i en que la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
I fa pocs minuts, a Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio, l'advocada de la víctima, Noemí Martí, insistia.
Ha sigut un judici molt llarg, però hem sortit molt satisfetes, perquè afronta tota la veritat, tota aquesta veritat.
veritat que veníem des del minut zero, des de la denúncia, després a instrucció, explicant una i una altra vegada, en el judici ha tornat a aflorar.
Gordillo, que va perdre la feina arran d'aquesta denúncia, té pendent un altre judici. Ha acusat també d'agressió sexual per una altra treballadora del mateix mitjà i durant la mateixa nit, unes hores més tard, quan l'acompanyava amb el seu cotxe a casa.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Alemanya anirà a les urnes el 23 de febrer en unes eleccions avançades per la crisi del govern d'Olaf Scholz després de la sortida dels liberals de l'executiu. La data l'han pactada els socialdemòcrates de Scholz amb els conservadors de la CDU, que és el principal partit de l'oposició i favorit també en els nous comicis. Abans de les eleccions, el canceller se sotmetrà, el mes que ve, a un vot de confiança per al qual no té prou suports. Anem cap a Berlín, Oriol Serra.
Alemanya ja està en mode preelectoral. Diumenge ho va demostrar el canceller Olaf Scholz en la primera entrevista després del trencament del govern tripartit que ha liderat durant 3 anys. També l'encara ministre d'Economia dels Verds, Robert Habeck, s'ha posicionat en la cursa cap a la cancelleria amb un missatge electoral enregistrat des de la cuina de casa seva. I aquest dimarts ho ha demostrat el líder de l'oposició, el cristianodemòcrata Friedrich Merz, assegurant que el govern de Scholz ha governat en contra de la voluntat dels alemanys. Per a Merz, ara per ara el més ben posicionat a molta distància, Alemanya ha de sortir de la letargia després de les eleccions anticipades del 23 de febrer.
El món espera una república federal d'Alemanya amb capacitat d'actuar. Vaig una mica més enllà. D'aquesta potència central adormida, que és la República Federal d'Alemanya, n'ha de sorgir una d'activa, de manera que a nivell nacional, europeu i internacional puguem fer els deures.
Abans que no arribin les eleccions, d'aquí a gairebé 3 mesos i mig, el canceller Olaf Scholz, ara governant en minoria amb els Verds, se sotmetrà a una moció de confiança al Bundestag el 16 de desembre.
Deu minuts per arribar a les 11. La futura relació dels Estats Units amb el món, que confegeix Donald Trump, incorporarà un equip amb persones que neguen la teoria de l'evolució de Darwin i que van qualificar el magnat de dictador de país del tercer món. L'entorn de Trump ha avançat els noms del pròxim secretari d'Estat i de l'ambaixador a Israel, uns noms que arriben la vigília que el president electe visiti la Casa Blanca per parlar amb Joe Biden de la transició de poder. Tot això ens porta cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Què destaca, en primer lloc, de la trajectòria de Marco Rubio, qui serà la cara nord-americana davant del món?
Això sí, ho aprova el Senat, que se suposa que ho aprovarà, però és la persona que Trump vol que sigui el secretari d'Estat. És un ja força veterà senador per Florida, fill d'immigrants cubans, i que sempre ha tingut una posició molt dura, especialment amb els règims de Cuba, de Venezuela, així com també amb la Xina o amb el suport incondicional per Israel. Però el més destacat és la seva ambició. El 2016, Marco Rubio volia ser president dels Estats Units. Va anar a les primàries republicanes i es va enfrontar justament a Donald Trump. Es van dir de tot. Insults. Trump va arribar a dir que mai contractaria Rubio ni per la seva empresa més petita. Rubio va qualificar Trump d'estafador. Però va deixar una resposta que avui pren molt relleu i crec que és molt interessant escoltar-la. Són 40 segons. El 2016 li van preguntar a Rubio si tenia por que Trump es convertís en un dictador. Atenció a tot el que anticipava llavors Rubio davant d'això.
Es presenta president, així que no serà un dictador si no és que el Partit Republicà s'agenolla del tot, cosa que no anticipo. Però això és el que passa a molts països del món. Tens un líder que apareix i bàsicament diu: oblideu-vos de creure en vosaltres, de creure en la societat, poseu la vostra fe en mi, sóc un líder fort i arreglaré les coses, ho faré jo. Això és molt típic. Ho veus al Tercer Món, ho veus sovint a l'Amèrica Llatina. Nosaltres mai hem estat un país així. I si escoltem com es descriu a si mateix i el que vol fer, sense importar-li si és legal o no, passi el que passi a les eleccions, en els propers anys, molta gent de la dreta haurà d'explicar i justificar com van caure la trampa de donar suport a Donald Trump.
Mare meva.
ara el que dona suport a un altre més, Marco Rubio, formarà part d'aquest trumpisme. El premi ha estat aquest càrrec tan important, secretari d'Estat.
I haurà d'explicar com ha caigut a la trampa algun dia, si és que
s'ho veig. Si és que algun dia ha de donar explicacions.
Exacte. També és força simbòlica, francès, la tria per ambaixador a Israel.
Sí, Trump ha proposat un altre vell conegut del partit, Mike Huckabee, exgovernador d'Arkansas, ara era telepredicador. És un home profundament conservador i religiós. S'ha mostrat contrari a la teoria de l'evolució de Darwin. Diu que a les escoles s'hauria d'explicar també que l'home va ser creat per Déu i no per l'evolució. El seu suport a Israel serà claríssim i, de fet, Trump encara ha nomenat un altre vell conegut, Michael Walls, exassessor del denostat Dick Cheney, serà assessor de seguretat, tot això, com deies, la vigília del retorn de Trump, tant al Capitoli com a la Casa Blanca l'esperen en candeletes aquí.
Sí, i nosaltres frisem per saber la resta de nomenaments. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Grups com Calavento, Fetus o Mazzoni ofereixen a la Mirona de Salt els seus concerts solidaris per les víctimes de la Dana. Les actuacions se sumen a la iniciativa del sector musical Som València, que s'estendran gairebé durant un mes a tot Espanya. Amb aquesta mateixa finalitat, Òmnium Cultural i l'ANC organitzaran un concert també el 22 de novembre a Barcelona i actuaran, entre d'altres, Lluís Llach, Oques Grasses, Sopa de Cabra, Borja Penalba, Els Catarres o Els Figaflaues. Ara, de moment, anem on tenim la nostra unitat mòbil, que la tenim a Salt, seguint aquests concerts, amb Josep Plazas i Maria Rovira. Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs aquesta nit solidària aquí a la sala La Mirona de Salt està arribant a la recta final. Estem ara en un impàs entre dues actuacions. Els últims a pujar a l'escenari han estat el grup d'empordanès Calavento i estem esperant ara la pujada a l'escenari del grup de Banyoles Germà Negre. Una desfilada de grups que s'han unit en aquesta iniciativa solidària Som València, una mostra de la solidaritat del sector musical gironí amb propostes eclèctiques. Han passat per l'escenari les havaneres amb accent femení de les Anxovetes, el folk contundent de Fetus i ara, com us dèiem, estem entrant ja en aquesta recta final. Nou grups que han desfilat per aquí, per l'escenari, tots amb la seva contribució per la recuperació de les zones afectades per la Dana, amb tota una recaptació solidària que anirà a la Fundació Horta Sud per ajudar doncs, a tots aquests damnificats. Un concert amb una bona resposta de públic. Els organitzadors ens deien que són unes 550 persones les que han vingut aquí a Salt en aquesta iniciativa on ara a l'escenari pugen Germà Negre.
Aquí el sentim, sí.
Sí.
Doncs Maria, us deixem que acabeu disfrutant d'aquest concert solidari. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
I hem arribat a aquella hora que ens encanta saludar l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit.
Perquè això vol dir que aprendrem alguna cosa interessant, segur. Avui quina paraula ens portes, Olga?
Doncs mira, avui una paraula que té un paper especial al programa, que és maqui.
Ah, sí? Ben trobada.
Sí, oi? Doncs mira, el nom del moviment de guerrilles antifranquistes és el Maquis. Per això diem que el Maquis va ser una organització guerrillera o que el Maquis va estar actiu fins a les acaballes dels anys 50, però en canvi parlem de l'últim maqui, o d'una maqui, o de tres maquis. I també se'n diu maquisards. L'origen etimològic el trobem en el francès maqui, i aquest ve del cors maquia, que és taca, per les taques vegetals que fan les mates i els arbustos que tanquen un terreny, i que va acabar referint-se als focus de la resistència que s'amagaven en aquests llocs de difícils accés, no? Cal dir que un maqui també és un mamífer de la família dels lèmurs, aquells animalons nocturns amb els ulls que els surten en fora.
Sí.
I després tenim els maquis amb K, que són els rotllets de sushi embolicats amb algues, ja veus, guerrillers, lèmurs i sushi, eh? Una sí, combinació sí. Una mica estranya.
Avui anem dels primers, però mira que és ben difícil dir el, que en sona singular, i maquis, que en sona maquis. Plural, eh? Sí. Però bueno, intentarem fer l'esforç. Moltíssimes gràcies, Olga. Bona nit.
Adéu. In my dreams I tell you that I always dream about you in my dreams. In my heart there is a thought that's always thinking of you here it seems.
Aquest tema fa molt pel Catalunya Nit, però no l'hem escollit directament nosaltres, sinó la Gemma Puig, i això té una explicació segur. Gemma, bona nit.
Bona nit, doncs sí. Tot i que és una cançó molt tranquil·la, eh? És del Richard Hallwick, però es diu Heavy Rain, i per tant el missatge està en el títol, eh?
Sí.
Estem sota els efectes de l'Havana i, per tant, també hem de mantenir una mica la calma, no? Una mica la cançó té el doble sentit, però sí que hem d'estar alerta perquè avui ja han començat a arribar els primers ruixats, han fregat la costa central, Camp de Tarragona, ara aquesta nit matinada continuaran cap a les Terres de l'Ebre, i demà arriba la part més activa. Per tant, demà, amb aquests ruixats, amb aquestes pluges que poden ser localment intenses, sobretot els dos extrems, cap a l'Empordà i principalment cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, aquí no només per intensitat, sinó també per acumulació, molta precaució, no acostar-se a rius, rieres, barrancs, aquells consells que sempre diem, doncs demà tenir-los molt presents, perquè aquesta pluja pot descarregar amb força, hi ha avisos de 40 litres en només mitja hora, i per tant això pot ser doncs una pluja més intensa, i es mantindrà durant bona part del dia, cada cop una mica també restringida cap a la